La filosofia ens enganxa, ens apassiona i per això cada 15 dies feinegem una estoneta amb la filosofia de la mà d'un bon professor, d'un bon mentor com és el Pere Martí. Bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Avui el Pere llança una pregunta d'aquelles actuals, perquè estem en ple debat, però amb majúscules i que difícilment tindrà una resposta fàcil, intueixo.
Doncs, evidentment, aquestes preguntes no tenen mai no resposta fàcil, una resposta unívoca. És sempre aproximar-nos i veure quines són les diferents maneres com s'ha entès al llarg del temps i després mirar cap a nosaltres mateixos i veure que tampoc ho tenim gaire clar. Però,
quina és la pregunta, Pere?
Sí, però si em permets, abans d'entrar en el tema, voldria aprofitar per fer-me una petita autorreferència, perquè no sé si darrerament has sentit alguna notícia, una crònica una mica extensa sobre Ucraïna.
Alguna, sí.
Però molt, molt, molt de passada, no?
Clar, si Gaza ha acaparat el protagonisme
si
i Ucraïna punxat.
Si ens refiessin dos mitjans, pensaríem que la guerra s'ha acabat. I recordo que fa un temps vam tractar un tema que és el de l'actualitat, la noció d'actualitat. Quan dèiem que només és notícia allò que és recent, immediat, i que la resta, doncs, no existeix. Quan va esclatar la guerra a Ucraïna, despagament de mitjans, enviats especials, programes en directe, reportatges en profunditat, seguiment diari com una agenda del dia... Tot això et sona actualment? Sí, però en un altre escenari. Resulta que tot això s'ha desplaçat a un altre centre d'interès, que és Israel, Gaza, Palestina. Exactament el mateix. Han deixat de matar-se, Ucraïna? No. Ha deixat d'haver-hi crims contra la humanitat que mereixin l'atenció de la resta de la humanitat? Tampoc. És un conflicte que no condiciona la política mundial? Lamentablement, no. És més, fa poc, l'única notícia que hi havia sobre el tema és que ha sortit el senyor Putin dient que vol acabar la guerra, demanant que s'acabi la guerra. Això en aquell moment hauria estat portada a tots els diaris, telenotícies. Ara és un petit suelto, no? Allò, notícia d'aquestes, un breu.
És
la tirania de la novetat, la tirania de l'actualitat que vam comentar en aquell moment, a la qual s'hi afegeix, també ho vam comentar, el control extraordinari que tenen les grans agències internacionals d'informació. És a dir que, sí, estem informats, però estem realment informats o condicionats? És a dir, ens informem o allò que interessa a algú és el que ens arriba a través dels mitjans? Podem fer alguna cosa per evitar estar sotmesos a la dictadura de la novetat, de l'actualitat?
És molt difícil escapar-ne.
És molt difícil i simplement volia apuntar això, potser en un altre proper programa.
Estirem el fil?
Ho estirem perquè he fet servir aquest exemple per mostrar realment fins on pot arribar aquesta tirania, no? Com pot un fenomen que ha ocupat la nostra atenció, els nostres sentiments, pup,
desapareix del mapa.
Desapareix. Però el fenomen està allà, els fets són els mateixos. Però
ja no hi ha el focus.
I ha desaparegut. Però bé, anem al tema que comentàvem des d'un bon començament.
La pregunta, quina pregunta llences?
Com deies tu, és un tema d'actualitat, però que a la vegada és estrictament, eminentment filosòfic. És impossible que no s'hi barregin interessos econòmics, periodisme sensacionalista, un ús poc, diguem-ne, poc rigorós de les nocions que s'hi fan servir, el qual ens pot fer ballar el cap, però és evident que hi ha un efecte en nosaltres d'aquest progrés constant que en alguns extrems fins i tot arriba a ser esfereïdor d'això que anomenem intel·ligència artificial. Comencem pel començament i és que tampoc sabem molt bé què vol dir això d'intel·ligència i també hi vam dedicar un programa, però ara no ens entretindrem perquè si no podríem avançar. Però crec que en aquest sentit podem arribar a una certa convenció. La interpretació general, la que la majoria de la població doncs, acceptarien sobre la intel·ligència artificial, el que voldria dir, o més aviat a tema, o més aviat a sospitar, que estem arribant a construir unes màquines que ja poden reproduir les característiques humanes. I davant d'això, evidentment, és lícit preguntar-nos, doncs, què és el que ens fa ser humans.
Què ens diferencia, no?, de la intel·ligència artificial.
Exacte. Hi ha una diferència inequívoca entre aquestes màquines i nosaltres? O, dit d'una altra manera, hi ha alguna qualitat nostra que aquestes màquines no puguin reproduir? I fins que dic màquines, perquè té tendència a dir, oh, és una cosa... No, no, són màquines. Són màquines. Evidentment, aquesta, com dèiem al començament, no és una tasca menor i hem de ser conscients de que estem en un espai de divulgació i que estem en un temps limitat. Per tant, és un repte afrontar-ho, però, com tu saps, davant dels reptes...
Ens creixem, ens agraden.
El millor que podem fer és afrontar-los. Per tant, comencem pel començament. Què és el que ens ha posat en alerta, no? Què és el que ha provocat aquesta reacció d'alarma, fins i tot defensiva, d'autodefensa, no? Perquè de cop hi ha hagut com una acceleració de tot plegat. El tema de la intel·ligència artificial ja estava damunt la taula, però amb l'aparició dels ChatGPT, que això és un nom una mica curiós, però que en definitiva chat és una conversa, ja ho sabem, i la GPT vol dir Generative Pre-trained Transformed. D'aquí el que ens importa és el generatiu, és a dir, capacitat de generar. Amb l'aparició del ChatGPT, doncs resulta que algunes activitats que semblaven reservades estrictament als humans, ara les poden fer les màquines. Recordem, fem una mica d'història. Al començament, les màquines eren una sèrie de... d'eines que servien per fer tasques mecàniques, automàtiques, repetitives. Podien fer allò per lo que estaven dissenyades i res més. Aquí tenim, per exemple, un exemple històric que ens pot ajudar, que és la versió que en va fer el còmic Charles Chaplin en la pel·lícula Temps moderns, no? Quan es referia, doncs, a les cadenes de muntatge i com el treballador de la cadena de muntatge feia unes tasques purament repetitives, igual que si fos una màquina, no? Allò servia per criticar aquell tipus de treball que era embrutidor perquè era igualment com les màquines, repetitiu i sense esperit. Ara bé, en les màquines, a poc s'hi van anar introduint elements d'aprenentatge i de presa de decisions. I per saber què vol dir això de la presa de decisions en una màquina, tenim un exemple molt senzill, que és el del termòstat. Un termòstat és un mecanisme que regula la temperatura, per exemple, la temperatura de la nostra calefacció. És un dispositiu molt simple que podem considerar, però, precedent de les conductes intel·ligents, en tant que és capaç de prendre una decisió, que és connectar o desconnectar. El termòstat requereix una programació, i la noció de programació també és molt interessant, i potser algun dia li haurem de dedicar un programa.
Ah, sí? No ho hagués dit mai.
Hi ha una certa redundància, programació, programa, sí, que és una... Segurament una redundància que no hi havíem caigut mai. Per què en diem un programa, no? Perquè és tot un seguit de mesures i protocols encaminats a predir un futur. Perquè quan tu fas un programa, no ho fas així a la babalà, sinó que tens un guió que prediu què és el que passarà. Però bé, el termòstat, doncs, requereix una programació que és molt simple. Hi ha d'haver algun tipus de mecanisme que reculli informació de l'exterior, en aquest cas sobre la temperatura. I hi ha mecanismes molt senzills per fer això, que són els termòmetres. Amb un termòmetre connectat amb un circuit elèctric que quan arriba una determinada temperatura, pum, connecta el circuit o el desconnecta. Però no és això, en essència, el que fem els humans, recollir informació de l'exterior, processar-la i prendre una decisió. En el cas del termòstat sembla molt lluny, però a mesura que la tècnica de la programació s'ha anat desenvolupant, això que en diem la informàtica, tot això s'accelera i es torna molt més complex i augmenta de forma exponencial la capacitat de recollir informació de l'exterior, processar-la i, a partir d'aquí, prendre decisions. Fins que arribem, ara, al ChatGPT-4. És a dir, la intel·ligència artificial, i comprovem esglaiats que la màquina no es limita a reproduir conductes repetitives o preprogramades, sinó que és capaç de contestar raonadament a preguntes. Però no només això, sinó escriure textos, escriure poesia, guanyar concursos de fotografia i fins i tot fer obres pictòriques. Home, estem arribant a una noció clau. És capaç de reproduir aquesta màquina conductes que fins ara pensàvem exclusives i úniques de la humanitat. Entre elles, potser la més destacable és la capacitat de crear. La creativitat. No reproduir, sinó inventar. Fer aparèixer allò nou, allò que abans no existia i que nosaltres, els humans, atribuïem a la nostra inspiració. I ara podem mirar cap a una altra banda. La intel·ligència artificial, no sabem si té realment la qualitat intrínseca de la creativitat, però el que no ofereix cap dubte és que és capaç de reproduir i produir conductes que fins ara els humans associàvem exclusivament a la creativitat. Davant d'això, doncs, què ens queda? Quina actitud hem pres? D'una banda, hi ha hagut alguns que han buscat algun camí de fugida, no? Davant del vertigem que s'obria davant seu, un abisme que semblava que ens havia d'engolir, han, com si diguéssim, s'han tancat en la seva closca, dit, no, però les màquines mai podran tenir ni sentiments ni consciència, i altres encara anant més enllà, mai podran tenir una naturalesa espiritual. Bé, mirem si per aquí podem arribar a alguna cosa consistent. I fem-ho ordenadament. Comencem pels sentiments. Les màquines no podran tenir mai sentiments. Bé, això és una afirmació del futur. Per tant, és una afirmació una mica agosarada, perquè el futur no el coneixem. És una afirmació que no podem estar certs. I l'altre dia, el programa anterior, parlàvem de les certeses, no? Si nosaltres haguéssim parlat no amb els antics grecs, sinó amb els ciutadans de meitats del segle XX, i els haguéssim dit que hi hauria màquines, que escriurien poesia i pintarien quadres, també haurien dit, sí, home, què dius?
T'has impossible.
Sumat? T'has sonat. Per tant, les afirmacions tan arriscades jo prefereixo no fer-les. Però hi ha una altra qüestió que potser és més rellevant, i és que quan ens referim als sentiments, a l'afectivitat, al caràcter emocional de l'ésser humà, de fet, ens estem referint a allò que ens connecta més amb l'animalitat. Ja que això és el que compartim amb els animals, especialment amb els mamífers superiors, amb els quals estem emparentats directament. I això ho veiem cada dia amb els nostres animals de companyia, que no sé per què en diem mascotes. Un dia també algú m'hauria d'explicar una mascota, però bueno, uns animals de companyia que ens ofereixen tot una panòplia de sentiments, emocions i fins i tot traumes específicament humans. De fet, en l'antiguitat, o des de l'antiguitat, quan s'ha buscat escatir allò que és específicament humà, allò que ens diferencia dels animals, els sentiments, la part emocional, sempre s'ha deixat de banda i s'ha posat l'èmfasi en allò que és la nostra naturalesa intel·lectual, la nostra naturalesa moral. De fet, en molts, Plató, Descartes i tants altres, justament en els sentiments, en les emocions, allò que en deien les passions de l'ànima, el que hi veien eren obstacles per assolir la racionalitat, no? Allò que era pròpiament humà. Però clar, com que avui dia assistim a aquesta sorpresa de que en el món estrictament racional, el càlcul, la redacció de textos, les màquines ens passen la mà per la cara, doncs sembla que tendim a refugiar-nos en un terreny que ens sembla més segur, però que fins ara havia sigut absolutament bandejat i menyspreat, que és el del sentiment. Bé, dic bandejat i menyspreat, però això no és ben bé cert, perquè aquesta inferioritat del món del sentiment en la modernitat està qüestionada. I avui dia vivim en una certa esquizofrènia, una total esquizofrènia, va. Certes, total esquizofrènia.
Sense miraments.
Com en molts altres ordres de coses, però en aquest cas, molt clarament, des del romanticisme, el sentiment ha estat enaltit com allò superior, l'únic vertader, molt més important pels humans que no pas la raó. I vivim en aquesta esquizofrènia. D'una banda, regits per la cultura de la racionalitat tecnocientífica més estricta, que diu que tot el que no és científic no és veritat ni pràcticament existeix, i per l'altra banda, sotmesos a la tirania d'allò emocional i afectiu, I això, doncs, mirem de sortir-nos en com podem, però no del tot bé, habitualment. I podem posar un exemple que algun cop ja hem comentat. Un dels moments més importants en l'hora de prendre decisions en la biografia dels nostres conciutadans en el món occidental, que és quan decideixes en quina parella vols compartir la teva biografia, doncs està establert que el mecanisme d'aquesta presa de decisions ha de ser exclusivament el teu estat emocional, el qual no és molt racional. Però això, doncs, constitueix avui dia un dogma inqüestionable. Però bé, són tan racionals aquestes màquines, perquè, clar, diem, fan coses racionals, però aparentment són mecanismes molt sofisticats, però l'únic que fa el ChatGPT és posar una paraula rere l'altra seguint, diguem-ne, un càlcul estadístic. Segueix les lleis del llenguatge que ja va establir Saussure, que estableix que darrere d'una paraula només n'hi pot venir una altra determinada. Per exemple, si jo dic ell, després només pot venir un verb. Si jo dic el, després només pot venir un substantiu. És a dir, hi ha unes lleis del llenguatge que determinen què és el que pot aparèixer després d'una paraula determinada. I després hi ha un conjunt d'experiències que ells van recollir en aquests mecanismes que tenen capacitat de recollir tota una sèrie d'informacions del seu entorn que els ensenyen, i és la capacitat que tenen d'aprendre, que en determinats contextos el que després d'una pregunta es contesta és un seguit de paraules. Per tant, barrejant les dues experiències, doncs van construint un text per una qüestió purament estadística, però sense entendre res del que diuen. Bé, de fet, entendre el que diuen és una que se'n diu una antropomorfització injustificada, perquè el ChatGPT no diu res. El ChatGPT és una màquina que envia uns senyals en forma d'uns i zeros a un ordinador o el que sigui, que té aquesta capacitat de reinterpretar-los en forma de text escrit. Per tant, ni diu ni escriu. Però nosaltres, clar, parlem des de la nostra perspectiva humana.
Però això que fa, això que crea, té sentit.
Això que
és creatiu, com deies abans.
Té sentit.
Pot superar el que faries tu,
sí,
com a humà.
Com dèiem, no tindrem temps d'abordar tot el
tema. Tinc claríssim que li haurem de dedicar al
següent
capítol.
Sí, segurament. Perquè, esclar, això de que té sentit, de que què vol dir té sentit comprendre? Les màquines aquestes comprenen? No, no comprenen. Tenen consciència? No tenen consciència. Però nosaltres no deixem d'actuar com aquestes màquines també quan elaborem els nostres missatges, perquè no fan altra cosa aquestes màquines que reproduir conductes específicament humanes. D'una banda, segueixen un algoritme, és a dir, una programació. Aquest algoritme, que és un conjunt d'instruccions, els ha creat un ésser humà. De l'altra banda, recullen experiències i informació de l'exterior, que són textos, que són imatges creades per éssers humans. Què hi ha que no sigui humà en tot això? Nosaltres, diu, no, nosaltres som molt diferents perquè nosaltres comprenem el que diem i la màquina no. Bé, nosaltres també aprenem a posar les paraules que toquen, seguint aquestes lleis del llenguatge, i a fer-les servir adequadament. Però quants cops nosaltres diem coses perquè toca? Perquè hem après que en aquell context cal dir allò i no una altra cosa. I quantes vegades diem coses que és el que toca dir sense tenir molt clar què és el que estem dient. Per exemple, quan diem és que nosaltres tenim consciència i les màquines no. Però sabem què vol dir? Sabem què estem dient quan diem consciència? Doncs si busquem la resposta de la ciència, no en tenim ni idea. La ciència no en té ni idea. La ciència reduccionista, que és aquesta que intenta explicar tots els fenòmens psíquics a partir de fenòmens físics i químics, va estar batallant molt de temps per establir què és això de la consciència i buscar el seu fonament fisiològic, fins que va dir, plego, ho deixem. Això.
No se m'han sortit.
No ens n'hem sortit. Quina va ser la reacció de la ciència en aquell moment? Dir, no, és que això de la consciència és un terme absurd, és un terme metafísic, no té sentit, per tant.
No és científic.
Oblidem-nos-en. Però oblidem-nos-en, però llavors com ens comprenem a nosaltres mateixos? Però la ciència això ho fa sovint. Descarta nocions que no els interessa, per exemple, consciència, per exemple, esperit, per exemple, ment. Un cas ben clar és el de la psicologia. Psicologia, des de l'antiguitat, la ciència de la psique. La psique és l'ànima. Però ànima, avui dia, no pot figurar en el món de les ciències. Si diguéssim ciència de l'ànima, diríeu, aquest senyor no sap el que diu. En canvi, diem ciència de la ment o ciència del psiquisme, i això ens sembla que és més raonable.
Acceptable. Això,
però ningú té ni idea de quina diferència hi ha entre ment, psiquisme i ànima. I quan s'intentes que t'hi, anem a parar a lo màxim que estableix la ciència, que és la correlació. La correlació és un terme estadístic, un concepte estadístic, que diu quan passa una cosa, a la vegada també en passa una altra. La correlació entre les nostres conductes, decisions, emocions, etc., i unes reaccions físico-químiques en el nostre cervell. Hi ha molts avenços en aquest terreny que es deuen a qüestions patològiques. Si jo tinc un dany al cervell en una zona i deixo de parlar, diuen, oh, aquesta és la zona que controla la parla. Però com es produeix aquesta parla a partir d'aquesta base física o química?
És un misteri.
Ni idea. Per tant, quan diem que nosaltres tenim una capacitat de comprensió que va molt més enllà del que és la màquina, que no té ni idea del que diu, que no diu res, realment estem comprenent alguna cosa. Això de la comprensió, fins a on arriba i fins on ens porta més enllà d'aquest saber actuar contextualment de forma adequada en un context en què hem après a actuar d'aquella manera. Ens queda el tema de l'espiritualitat i aquesta tercera base per jugar en aquesta partida davant d'un contrincant formidable que és la intel·ligència artificial. Lògicament, aquí ara no hi podrem entrar, però sí que em comprometo en el proper programa a introduir també la qüestió de l'espiritualitat i a mirar de tancar alguns dels parèntesis que avui hem deixat oberts.
Són molts, eh?
Són molts, no els tancarem tots, però jo crec que alguns sí que podrem, si no tancar-lo, almenys definir-lo una mica millor.
Ho esperem, perquè ens has deixat amb la mel als llavis, amb zero respostes i moltes més preguntes
doncs,
que a l'inici.
Doncs el dia que ve hi afegirem l'ometó.
Moltes gràcies, Pere Martí, bona setmana.
Igualment.